Molt bon dia a tots, ja tornem a ser aquí, el Joan Cubells, bon dia Joan, i la que us parla, la Montse Rofes, amb els temes de psicologia, com sempre, que ens porten a tancar el programa de la finestra, que s'obri per tots vosaltres un cop al mes. Avui aprofundirem una miqueta més parlant sobre l'angoixa dels infants. Així seguirem el fil del passat programa, que era la por, l'angoixa a la nit. Avui dedicarem aquesta estona a les angoixes del dia al dia del nen. Joan,
sí.
De vegades els pares ens excedim en la protecció del nen i hem de saber inculcar el que és perillós per ell. Això referent als pors exteriors. Sobretot, l'angoixa interior, el nen no pot manifestar-se com els adults, que ho trobem com a real. Així doncs, el nen ho sentirà molt més, això, l'angoixa aquesta.
Sí, però bueno, jo primer el que podríem dir és que efectivament cal inculcar, com tu dius, al nen aquesta idea de perill. Explicar-li pues, que hi ha determinats jocs o jugar amb determinades coses pues, pot portar-lo a una situació de perill. Però crec que aquesta explicació s'ha de fer no tant des de la por, inculcant-li por, sinó fent-li entendre que prengui consciència. De fet, això ho fem des de que el nen és un nadó, que li anem inculcant que hi ha determinades coses, per exemple, que no se les pot posar a la boca. És a dir, això forma part d'un aprenentatge que se va agafant des de ben petitet, o que l'anem ensenyant des de ben petitet. Mm-hmm. Llavors, explicar als nens que les... que hi ha determinades coses, jugar amb determinats llocs, etc., és perillós, això pues, està bé, però fent-li entendre i no tant, penso jo, des del tema de la por, perquè això a última hora acaba atemorint el nen i el que li estem ensenyant és que davant d'una situació de perill extern, pues, més aviat el temor i la por el que fa és bloquejar i dificulta poder pensar, no? Inhibeix una mica la resposta adequada davant d'aquell perill, diguéssim. No? Llavors, em deies també sobre aquesta angoixa interior, no?
Sí.
I que sí, en el nen es manifesta d'una manera més forta,
més que forta passa
amb un adult. A veure, jo penso que en el nen, efectivament, com tu dius, en el nen, quan està... vaig una situació de que sent aquest malestar psíquic interior subjectivament o subjectiu, no? Que no està, diguéssim, relacionat amb cap cosa de fora, pues, l'intranquilitza força, no? Però jo crec que sí que el nen manifesta aquesta angoixa interior i la manifesta, per exemple, pues, com dèiem al programa passat, el terror nocturn o els malsons és sí. Una manifestació d'aquesta angoixa. El que el nen, per exemple, es mengi les ungles, s'arrani les ungles sí, d'aquella sí. Manera tan bèstia, per dir d'alguna manera, no? Pues això és una manifestació d'aquesta angoixa.
No és de tipus nerviós, això? Un mal costum?
Clar, el que és de tipus nerviós està molt connectat amb l'angoixa, perquè un està nerviós per aquest malestar indeterminat, que no sap per què, però hi ha alguna cosa per dintre que el fa posar nerviós, que l'està intranquil·litzant, no? Que li produeix un malestar.
Va.
Llavors, això de tipus nerviós, jo crec que en bona part està connectat amb l'angoixa.
Amb l'angoixa, molt bé. Així, doncs, la por d'un nen a un animal, una fòbia, té relació amb l'angoixa.
Sí, efectivament, sí. De fet, la fòbia, el que li serveix al nen és per col·locar a fora aquesta angoixa. Mm. Així, d'aquesta manera, la té controlada.
Controlat.
Amb un objecte extern, amb un animal, que l'envesteix aquesta angoixa i, mentrestant, pues, la té controlada. No? Clar, per altra part, si aquesta fòbia, és a dir, aquesta fòbia s'ha de tractar per a poder solucionar i per a poder anar a la font, no? D'aquesta angoixa, d'on prové aquesta angoixa.
Molt bé. Una cosa que em crida l'atenció, Joan, és l'angoixa. Diferenciaries tu l'angoixa en el món rural amb una gran ciutat? És diferent,
no? Jo, no hi ha dades que sostinguin la idea o la hipòtesi de que a les grans ciutats els nens estan més ansiosos que a les zones rurals. A veure, altra cosa és que per com es viu, de la manera com es viu, i a les grans ciutats potser és més difícil que un pare arribi a casa després de 10 o 12 hores, bueno, en el món rural també es dona això, no? De la manera com vivim a vegades porta a que sigui difícil tindre una relació, estar disposat a mantindre una relació de joc, d'estar amb el nen, i que el nen, l'única manera que tingui de cridar l'atenció amb el seu pare, l'única manera que tingui de relacionar-se amb el seu pare sigui pues, a través de cridar l'atenció, a través d'una pataleta, no? I que això s'acabi manifestant, pues, bueno, o que aparentment sembli que el nen està nerviós, que el nen està ansiós, etc. No?
Sí, sí, sí. Quin punt creus tu que hi ha de realisme i de ficció a la mentalitat del nen?
Jo diria que l'angoixa és, a veure, l'angoixa és una vivència subjectiva i no es tracta ni de realisme ni de ficció, no? Quan un nen mostra que això signes d'angoixa, pues no serveix per a res dir-li que tot, que això t'ho estàs inventant, que això és algo que forma part de la teva fantasia, que no hi ha res que et faci estar així. És millor parlar amb el nen, ja sigui, doncs, jo que sé, a través del joc, a través de contes, i entendre què li està passant, entendre d'on prové aquesta angoixa i, en tot cas, ajudar a elaborar-la. No sé si volies dir això, no? Si l'angoixa era una cosa que més aviat sembla que sigui una fantasia, perquè
sí, sí, sí.
I que moltes vegades se li diu al nen, que se li transmet aquest
missatge. Se li transmet,
no?
Aquesta...
Crec que, bé, des del meu punt de vista, no és adequat tindre aquesta resposta en el nen, no? Sinó més aviat cal estar atent, jugar amb ell, és a dir, poder entrar en el seu món interior, saber del seu món interior, i el joc, els contes... la fantasia, és a dir, escoltar el teu fill, dona moltes pistes per poder saber d'on li prové aquella angoixa i ajudar a elaborar aquesta angoixa i no tant dir-li, no, això forma part, perquè estàs negant la subjectivitat del nen. Avui en dia aquest és un dels problemes principals, sí. Neguem la subjectivitat de la
sí,
persona.
Sí, sí.
I el discurs de la ciència ajuda molt a això també. No?
Els pares poden representar per al nen la realitat, de fet la representen. Així diguem uns pares, per exemple, firmes, comprensius, respectuosos, a les èpoques de creixement del nen, pot ajudar-los a que aquestes angoixes tinguin només una breu duració? O pot crear amb el nen més llarga duració i agreujar aquestes angoixes?
Sí, pot, que sí, sí, els pares poden ajudar o bé entorpir aquesta... En aquests moments de separació i l'angoixa principalment o un dels factors que porten a una situació d'angoixa és quan un s'ha de separar dels seus objectes. No? Llavors, per exemple, no? En el cas de l'adolescència, sé que ara no estem en el punt de l'adolescència, però bueno, en el cas de l'adolescència, que el nen és un moment que pot sentir una certa rivalitat amb el seu pare, per exemple, que el qüestiona, que els seus valors i els ideals del seu pare doncs, els troba passats de moda, etc. Si el pare s'enganxa amb aquesta rivalitat, està potenciant que això perduri i que li sigui com a més difícil separar-se d'aquests ideals per a formar uns de propis. Llavors, és si el pare viu la rivalitat del seu fill i s'enfronta amb aquesta rivalitat, es posiciona de la mateixa manera que l'adolescent, no afavoreix, en aquest cas doncs, entorpiria perquè el nen no visqui aquella situació de separació de manera més angoixant del que ja la viu, no? Perquè tota separació comporta angoixa, no només en el nen i en l'adolescent, sinó en l'adult. No?
Sí, sí, molt bé. Per acabar, te vull fer una pregunta així, sí. Molt, molt actual.
A veure,
com a professional, consideres que han de parar compte els aspectes exteriors amb el nen, els pares, han de parar compte amb això? Sobretot ara, avui en dia, que s'està parlant molt del bullying, entre cometes, sí, que és això que pateixen els nens a l'escola, que tota la vida ho han patit. El que passa que ara s'ha fet tot un boom amb això, sí, que ara, vull dir, hi parem més compte.
Sí, sí, sí. Tota la vida. Jo crec que és fàcil recordar, nosaltres, que puguem recordar moments en el nostre creixement en el que vam tindre algun tipus de relació amb un company o amb altres companys, sí, sí, on es donava un cert acosament, una certa ridiculització, una certa, diguéssim, inclús humiliació, no? És veritat que avui en dia se'n parla molt i potser també perquè les reaccions, sembla ser que hi ha algunes diferències de l'abans amb ara, i sembla que van cap a la direcció de que el nen o els adolescents, els nois i les noies, segons com, poden ser molt bàrbars, tenen molta agressivitat i molta violència,
sí, sí,
i la manifesten d'una manera bastant, la poden manifestar d'una manera bastant, bastant bèstia. Però tot i això, els pares cal que estiguin atents, per suposar que cal que estiguin atents, però una hiperpresència dels pares, o sigui, que els pares vulguin saber tot del nen i que persegueixin el nen perquè els hi expliqui, per saber d'ell, tampoc no ajuda a això. O sigui, la hiperpresència...
És tancar-los massa.
Sí, estar tan present també és una font d'angoixa. No?
D'angoixa, però... O sigui, encara és contraproduent que estiguem allò tant i sí, que has fet i sí, que amb qui t'has barallat i per què t'has barallat i tot això.
Sí, sí.
Això
sí,
pot ser negatiu.
Pot ser negatiu. Cal trobar el terme mig, diguéssim, o l'equilibri entre... saber què li passa al teu fill, donar-li espai perquè sigui ell qui prengui la decisió d'explicar-t'ho i també saber trobar els moments oportuns per a preguntar si un pare o una mare o l'adult té pistes de que li està passant alguna cosa, no? O de que hi ha coses que no li quadren. I ha de tindre la prou aguant i no s'ha de precipitar per culpa de l'angoixa que pot suposar veure que un fill teu està patint, per exemple, doncs que a l'escola està en una situació complicada en relació amb els seus iguals, i esperar el moment, doncs, deixar-li aquest espai i esperar el moment per fer-li la pregunta, no? I que ell s'obre.
Molt bé. Doncs molt bé, Joan. Fins aquí hem arribat. I el temps sempre ens menja.
Sí.
I acabem per avui, i recordeu que aquest mateix programa repeteix el diumenge a les 6 de la tarda i el dimecres a les 8 del vespre. Com sabeu, podeu dirigir-vos per qualsevol dubte o pregunta als telèfons de la ràdio 830044, 831135, al 977 al davant, o també a la web de la ràdio falset.net. El pròxim programa tractarem d'aprofundir diferents moments de l'angoixa.
Sí,
els
diferents moments evolutius on...
De l'angoixa fins a l'edat de la pubertat, la preadolescència, que
sí,
trobo jo que és força interessant. I ara, seguidament, rebeu el Jordi Perelló amb les seves notícies setmanals. Moltes gràcies per la vostra atenció i a reveure.
A reveure.
Adéu.
Fama d'inha terra, da paz e graça já bom, mensagem de nós poeta, da levar peço mundo fora, canta a saudade para aquele que vem, canta a regresso para aquele que vem, sorte para mim, sorte para inha terra, sorte para tudo quem está a ouvir, sorte para mim, sorte para inha terra, sorte para tudo quem está a ouvir, sorte para mim, sorte para inha terra, sorte para tudo quem está a ouvir. Sorte para mim, sorte para minha terra, sorte para tudo quem está a ouvir. Sorte para mim, sorte para minha terra, sorte para tudo quem está a ouvir. Sorte para mim, sorte para minha terra, sorte para tudo quem está a ouvir. Sorte para mim, sorte para minha terra.